És Nadal a Ràdio Estel.
Són les 5 de la tarda. Us expliquem l'actualitat de les últimes hores. En crònica de campanya electoral, Albert Rivera s'ha compromès amb les últimes hores a preservar la unitat d'Espanya i ha criticat el que ha qualificat de poca empatia i pocs gestos de Mariano Rajoy per trobar una solució al procés independentista català. El candidat de Ciutadans ha negat que la seva proposta d'equiparar penes per a tots els casos de violència domèstica, com així ha dit, signifiqui una reducció dels càstigs als homes maltractadors. D'altra banda, des del PSOE s'ha demanat a Albert Rivera que retiri del seu programa aquesta proposta sobre violència de gènere. Pel que fa a la situació política a Catalunya, la candidata del PSC, Carme Chacón, ha dit a l'agència EFE que les eleccions anticipades no són desitjables en cap cas, però que serien millor que un govern desobedient i que no fes cas dels tribunals en un país empobrit. Alicia Sánchez Camacho ha dit que el PP és l'únic partit que aporta estabilitat i ha carregat contra els socialistes i també contra Ciutadans. Per la seva banda, des de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs ha reivindicat el model econòmic català que es basa en l'economia productiva i Esquerra Republicana s'ha compromès a treballar per una república lliure de corrupció. Canviem de qüestió perquè, segons hem sabut ara fa uns minuts, els talibans han atacat l'ambaixada espanyola a Kabul, la capital de l'Afganistan. Un cotxe bomba ha esclatat tot just al costat d'aquest edifici diplomàtic i després ha començat un tiroteig. Fonts afganeses asseguren que tres atacants, suposadament suïcides, han entrat en un hostal pròxim a l'ambaixada. És una zona plena de centres i representacions diplomàtiques estrangeres i edificis del govern a la capital afganesa. Les forces especials haurien acordonat tota l'àrea on continuen els enfrontaments. Diferents fonts asseguren que hi ha hagut dos morts, dels quals no se'n sap la identitat, i set persones més han estat traslladades ferides a un hospital proper. Un portaveu talibà ha reivindicat l'atac. Es preveu que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, informi properament sobre aquest atac contra l'ambaixada d'Espanya a Kabul, capital de l'Afganistan. Des de Ràdio Estel també us ampliarem aquesta informació tan bon punt anem tenint més detalls. I els equips negociadors de la cimera del clima a París han decidit allargar fins demà dissabte el termini per aprovar un document d'acord final. La negociació no ha avançat prou aquesta nit passada per culminar amb el desitjable resultat satisfactori i arribar a un acord avui divendres, com estava previst. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa. Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Irresponsabilitat és no voler escoltar el mandat de les urnes. Irresponsabilitat és oferir un no a tot com a única resposta. Irresponsabilitat és ignorar el procés més il·lusionant que ha viscut el nostre país. Soc en Francesc Homs i et demano el vot per democràcia i llibertat. Un vot per fer possible la independència de Catalunya.
Aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us oferirà en directe la Missa d'Acció de Gràcies pel Ministeri del Cardenal Lluís Martínez Sistac a Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge 13 de desembre a les 5 de la tarda, en directe des de la Basílica de la Sagrada Família, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui, com tots els dissabtes, presentem el programa especial cap de setmana. I ja, per començar, com sempre, bona tarda, Lluís Torrellas.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients, estimat Lluís, a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771.
I la nostra convidada d'avui, la Isabel Pantoja, ens l'heu demanat i, naturalment, nosaltres sempre estem amb tu.
Que no mirase a tu ser, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu cadeja. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que en la tardía aquella, mira que si fue y si vino de tu casa a la mar. Y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera, así empezó. Siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-0202-85. 902-0202-85. 020285 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor?
En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors... La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els consells del doctor Gaspar Alomar Serrallach. Benvingut, doctor.
Quina és la medicina del futur? Cap a on ens porta la medicina? Recordeu que a vegades penso, o a vegades pensem, que no podrem arribar amb aquesta malaltia rara, aquesta dificultat que tenim per poder arribar a pensar que el que nosaltres, doncs, el que ens passa no pot tenir cura. Doncs no. La medicina del futur ens porta cap al coneixement de les cèl·lules. Què és el que està passant? Cap on anirem? Uns avanços que ens porten a lo més íntim de la nostra estructura, que són les cèl·lules. Aquesta medicina contra l'envelliment. El futur ens porta a lluitar contra l'envelliment de les nostres cèl·lules, contra els anys. Doncs recordeu que hi ha alguns camps de la medicina que se'ns obren amb aquests anys, que són nous i són realment apassionants.
El doctor Gaspar Alomar Serrallach.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Passen 12 minuts de les 5 de la tarda i abans d'entrar al cinema, als llibres i als teatres amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, ens hem d'anar aquí a propet al restaurant Mari i Rufino. Ja ens està escoltant la Maria Àngels. Maria Àngels, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mira, estima, en primer lloc, m'han dit que teniu una carta molt extensa i, a més, amb molt producte fresc. Per tant, la meva primera pregunta és, en primer lloc, què recomaneu d'aquesta carta, no?
Bueno, bona tarda entre tot. Mira, nosaltres el més important sempre diem que nostra carta és el que és el producte de temporada, de dia a dia, i de proximitat, com sempre, perquè tenim peix sempre d'aquí, de la platja. L'únic que tenim de fora és el que ve des de Galícia, com almejas, ostres i aquest tipus de producte. Lo de més és d'aquí, de proximitat.
I sí, també, a més, tinc aquí que també teniu pernilada, pot ser?
Sí, i tallat a mà. Tenim pernil de jabugo o de Salamanca, tallat a mà, que tallem al moment, no està tallat i deixat aquí al costat i quan ho demanen, no. A cada persona se li fa el seu plat.
Per tant, estem parlant d'una cuina i d'un producte de primeríssima qualitat i també de proximitat.
Si, això mateix.
Si haguessin d'acompanyar aquest peix i aquesta carn amb un vi o amb un cava concret, quin recomanaries?
La veritat és que, mira, no te puc dir noms. Tenim una gran, gran varietat. Tenim grans vins catalans, com Montsià, tenim molts caves importants d'aquí de Catalunya. Tenim i de Priorat, vins de Priorat, però també tenim vins del resta d'Espanya. Tenim uns grans Albariño, un gran Verdejo, el meu marit és soriano i també tenim uns grans vins de la terra d'ell. O sigui que procurem sempre tenir de qualsevol puesto, però el millor.
Doncs, estimada audiència, ja ho heu escoltat bé, la millor qualitat, els millors productes i ben frescos. Preneu nota del telèfon, sobretot 93-319-7302. Repeteixo, 93-319-7302. Maria Àngels, on us podem trobar?
Mira, estem just al carrer Fissures, que estem costat com costat con el Mercat de Santa Caterina.
Ah, doncs,
o sigui, al costat de Via Laietana, de la catedral... Mateix. Estem molt proper a tots vosaltres.
Al centre de Barcelona.
Això mateix.
Doncs, Maria Àngel, repetim el telèfon 93-319-7302. Preneu nota, estimada audiència, 93-319-7302. I moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí avui.
I moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres.
A vosaltres, tot un privilegi. Oh.
Gràcies.
Vagi
bona
bé,
tarda.
Bona tarda. Una abraçada.
Adéu.
I una vegada més aquí amb nosaltres el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, Toni, bona tarda. Si et sembla, començarem, com sempre, amb el concurs. Tenim dues entrades pels Cinemes Verdi de Gràcia. La pregunta penso que és molt senzilla. Jo vaig parlar d'aquesta pel·lícula la setmana passada i és una estrena recent. La pregunta és la següent. Quina és la darrera pel·lícula que ha estrenat al nostre país Steven Spielberg? Tenen que dir el títol. Penso que és una pregunta molt senzilla. Recordeu que tenim dos telèfons al vostre servei, 93-409-2771 i 93-409-2772. Torno a fer la pregunta. Quina és la darrera pel·lícula que s'ha estrenat al nostre país del director nord-americà Steven Spielberg? Pel·lícula que encara està en cartell, es va estrenar la passada setmana i jo vaig parlar d'ella en aquest mateix programa. Per tant, penso que tindrem aviat alguna trucada. I, mentrestant, si et sembla, podem començar a parlar de les estrenes. Aquest divendres és un divendres una mica boig perquè s'estrenen 17 pel·lícules. Jo he fet una tria de 3 i començarem amb el tràiler de la primera pel·lícula, que és un thriller francès molt interessant.
Agressió d'una xica en Crepí en Valois. Se sospecha del francotirador loco de Pont Saint-Maxent.
¿Le vais a detener pronto? ¿Sabéis quién es?
Mi colega y yo quisiéramos saber si tiene algún dato que aportarnos sobre su agresor. ¿Cómo era? ¿Era mayor? Alice, como comprenderá, necesitamos datos.
No entiendo.
Alice, le prometo que detendremos al que le hizo esto.
Basada en hechos reales.
Estoy realmente contenta de conocerle.
Em diuen la nostra productora, la nostra meravellosa Inés, que tenim una trucada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sílvia?
Sí, soc
hola.
Jo.
Hola, bona tarda. Sí, Sílvia. De on truques, sisplau?
De Sabadell.
Sabadell, molt bé. Així ens agrada que ens escoltin a tota la resta de Catalunya, no tan sols aquí a Barcelona. Ens pot dir el títol d'aquesta darrera pel·lícula Steven Spielberg estrenada pues, justament fa avui una setmana?
Vale, a veure si te'l dic exacte. Em sembla que és El puente de los espías.
Pues sí, senyora. Ha guanyat vostè les dues entrades pels Cinemes Verdi de Gràcia. El puente de los espías és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg, pel·lícula de la qual jo parlava el passat divendres i que es pot recomanar perquè és una pel·lícula molt interessant basada en fets reals. Gràcies, Sílvia. I felicitats. Ja quedaràs d'acord amb la Inés per saber quan pots passar a recollir les entrades o si les tenim que enviar. Vinga.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Després d'aquesta trucada estàvem escoltant justament el tràiler de la pel·lícula que vull recomanar en primer lloc d'aquestes 17 estrenes, que és La pròxima vez apuntaré al corazón. És un thriller de Cédric Anger basado en fets reals. És a dir, és una història d'un... No, no vull descobrir la història, però és la història d'un assassí serial que va, diguem, provocar molts aldarulls i molta expectació a la França dels anys 70, quan van començar a assassinar a noies jovenetes, no? Pel·lícula que va tindre com a gran actor, gran intèrprete, el conegut Guillaume Canet, recordeu que és un conegut actor francès, però també un bon director, i que està basat en la història real d'Alain Lamagué, que va esclatar a l'opinió pública francesa perquè va, per dir-ho així, va fer un... era una mena de malalt mental, no sé si bipolar, esquizofrènic, però una persona terrible, que es dedicava a matar les noies joves i que al llarg de la pel·lícula s'explica perfectament aquesta història d'aquest personatge, que no vull desvetllar la seva professió perquè forma part també de la intriga. I anem a la segona pel·lícula. És també una pel·lícula francesa, en aquest cas totalment diferent. Una comèdia, però una comèdia sarcàstica que té aquests diàlegs.
Os hemos reunido esta tarde para anunciaros...
Que nos divorciamos.
¿Perdón?
Nos divorciamos.
¿Quién es?
Pues él, yo, ella, yo, nosotros, tu padre y tu madre.
¿Es una broma?
Yo alucino.
No lo comprendo. ¿Quién se va?
Yo.
¿Y quién quiere la custodia de los hijos?
Ella. Él.
No lo entiendo. Si no arreglan sus desacuerdos, serán sus hijos quienes decidirán.
¿Qué?
Mamá me dijo que en mi lugar ella se iría a vivir contigo, papá.
¿Dijiste eso?
Yo...
Papá me dijo que si no nos íbamos a vivir contigo, te suicidarías.
¿Dijiste eso?
No, no dije eso.
¿Entonces quieres la guerra?
No, tú quieres la guerra.
Oh, yo quiero la guerra.
¿Quieres
sí,
la guerra?
Quiero la guerra.
Entonces
de
quieres
todo.
La guerra.
Ten cuidado, ¿eh? No seas tonto. Has dicho corto, ¿no?
Joder, ¿pero qué has hecho?
No, así está bien.
Está muy corto.
Sí, así se aligera.
A menos de 2 metros hace daño.
¿Pero papá?
A menos de 1 metro, sí, hace mucho daño. ¿Qué te pasa? Papá cogerá un piso justo al lado de casa de mamá. ¡Bienvenidos a casa!
Ja es pot veure per aquests diàlegs de què va aquesta pel·lícula, la lluita entre un pare i una mare per no quedar-se els fills. Diran, quina baixanada. Doncs pues, efectivament, és una pel·lícula que, de broma en broma, utilitzant la comèdia com un element distorsionador de la realitat, fa una crítica de moltes parelles que tenen fills però que poden més la professió, l'èxit professional, la seva vida independent, i volen, en un moment de separació, volen deixar en l'altre company de la història amorosa, volen deixar els seus fills. Pel·lícula molt curiosa, molt ben dirigida per el debutant Martín Bubulón, i con un gran treball dels seus dos grans protagonistes. En aquest sentit, cal destacar la presència de Marina Foix, de la que recordarem una altra pel·lícula. També tenia que veure amb les mares, perquè deia Voy a ser mamá, i de Laurette Lafitte, al qual hem vist també en pel·lícules com L'espuma de los días, que era també un thriller molt interessant francès. Estem davant de la típica comèdia francesa, molt desenfadada, molt divertida, però que no deixa de tindre la seva crítica sobre aquestes persones encara joves, que han tingut fills i que pot més el desig de triomfar en la seva professió, les seves feines, que no la seva responsabilitat maternal i paternal. Per tant, pel·lícula també molt interessant, molt dins d'aquest cinema francès que destaca per la seva, diguem, importància i per la seva forma de tractar les temàtiques. I anem a la tercera pel·lícula que vull recomanar, que és totalment diferent. I els diàlegs et donen ja idea de què va la història.
América del Norte, 1870. Tras la derrota contra Alemania, muchos soldados daneses viajaron al oeste en busca de una nueva vida. Esta es la historia de uno de ellos.
Du ligner mig kun. Du lyder også ligesom dem.
Det kommer jeg også til.
Kom still!
¿Dónde está mi hermano?
Señor Delarue, le aseguro que no era nadie de por aquí.
Les voy a dar 2 horas para encontrar al hombre que ha hecho esto.
Es imposible.
O me van a traer a 2 de los suyos.
¡Soy inocente, por favor!
Bé, com deia abans, pels diàlegs i pels trets es pot entendre que estem davant d'un western atípic, un western que es diu De Salvación. Lo ha dirigit el director danès Christian Levring, que en el seu moment va pertànyer al Dogma 95, aquell famós moviment que va liderar Lars von Trier. I en aquest cas és una mirada des de Dinamarca al món del western, al típic història de la vengança. És una pel·lícula molt ben interpretada per un gran actor com és el Mads Mikkelsen, Eva Green, i també surt, i aquest, això és curiós, el reconegut futbolista francès Enric Cantona, en aquests casos més dedicat al món del cinema. Jonathan Pryce és un altre actor dels importants dins d'aquesta pel·lícula, que té guion del mateix Christian Levin i d'Andersen Thomas Jensen. És la història d'una venjança quan un home veu que la seva dona i el seu fill són assassinats per un delinqüent que acaba de sortir de la presó. I tot allò porta un petit poble que, com sempre, està dominat per l'explotador, pel cacic, que vol comprar les terres perquè hi ha un negoci de petroli darrere d'aquesta situació. Pel·lícula molt violenta, cal dir que la gent que no l'hauria de veure morts, aunque siguin de ficció, veuran molts trets, molts morts, i, evidentment, la venjança portarà a terme. Destacar, sobretot, el gran treball de l'Eva Green, que fa el paper d'una dona que no té... els indis li han tallat la llengua i que no parla en tota la pel·lícula i, en canvi, està extraordinària, com fa sempre amb les seves interpretacions cinematogràfiques. I no vull tancar aquest espai dedicat al món del cinema, abans de l'entrevista habitual, sense parlar de l'amor d'un dels grans directors catalans que hi han hagut al llarg de la història del nostre cinema, com va ser l'amor del Jaime Camino. Jaime Camino va rebre el 2009 el Gaudí d'Honor per la seva trajectòria. Va morir el passat 4 de desembre, als 79 anys d'edat, després d'una llarga malaltia. I recordem que va ser potser el director que millor va projectar i retratar la memòria històrica sobre la Guerra Civil. Les seves grans pel·lícules són pel·lícules com Les largues vacaciones del 36, Dragón Rapid, De los niños de Rússia, Espanya otra vez, sempre tocant temes molt importants i, per tant, record al Jaume Camino, que ja dic, va ser un dels noms importants del cinema català.
Estem amb tu. Toni Guerrero. Jingle bells,
jingle bells. Si et dic que la consulta del doctor López Burguete és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguete, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60-514-0077. 60-514-0077.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien de nuestros oyentes, amigas y amigos que nos están escuchando en este instante, ven borroso o tienen niebla o son mayores de 60 años...
Deben de acudir periódicamente a una visita al oftalmólogo porque podemos diagnosticar una enfermedad peligrosa que se trata con gotas, que se llama glaucoma, que es la presión elevada en los ojos, pero si existe esa vista borrosa, es muy probable que a partir de los 70 años tengamos una catarata que tiene una buena solución con la cirugía de la moderna catarata.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93-487-0015. 93-487-0015, perquè no volem que la vista suposi un problema.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Tres aplaudiments, sevillana, un mico que està pels ulls i paleta de colors. La Joana avui ve a pintura.
A la Fundació Bancària La Caixa fa 100 anys que treballem pel benestar de la gent gran.
És el moment de compartir el nostre temps per viure.
Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doncs seguim amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i el convidat d'avui qui és, Miguel?
Pues sí, Toni, avui tenim un invitat d'excepció. Podríem dir que és el teatre mateix, perquè parlar de Josep Maria Pou és parlar del gran teatre que es fa al nostre país, a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, a la resta d'Espanya. I avui tenim aquest invitat que li vull agrair molt perquè està de plena gira amb la seva darrera obra, a Josep Maria Pou, que estigui amb nosaltres aquí a Ràdio Estel i amb el teu programa, Toni Guerrero. Josep Maria Pou, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda a tots.
Tinc que dir-lo públicament, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Sé que estàs molt liat. No pares d'anar cap a dalt i cap amunt i bellugant-te per tot l'estat espanyol, per tota la península. Estàs fent una obra molt important, una obra, a més, que jo diria que és de molta actualitat, fins i tot que parla d'un personatge que per molta gent potser no sigui massa, no sé, no dic no desconegut, però que no estigui massa...
No li és massa familiar.
És, efectivament, estem parlant de Sòcrates, no?
El que ell va representar, la seva figura i demés.
Efectivament.
Tothom sap, per descomptat, que Sòcrates era un filòsof o un home molt savi o un home que deia coses molt importants, però molta gent no passa d'aquí. Li sona molt el nom. Home, hi ha gent que es pensa que estem fent un espectacle que és la biografia d'un jugador de futbol molt famós. Que
perquè era brasiler, sí senyor.
Exacte, o sigui que hi ha gent per tot. Però no, el cas és que estem fent un espectacle que ha escrit cosa insòlita també, i sí? Ha dirigit, que és lo normal, en Mario Gas, un dels grans homes de teatre d'aquest país, que vaig estrenar en el Festival de Mèrida la primera setmana de juny d'aquest any, que llavors va estar aquí en el Festival Grec de Barcelona durant l'estiu, omplint, exaurint localitats cada dia en el Teatre Romea. I aquesta era la vida prevista que tenia l'espectacle. L'espectacle va néixer per fer aquests dos festivals i tres o quatre funcions d'aquestes d'estiu en grans recintes a l'aire lliure, com hem fet, Teatro Romano de Sagunto, etc. Però la gran sorpresa és que al voltant d'aquest espectacle, que d'entrada té inclús un títol difícil, i Sòcrates a molta gent li pot espantar, sí. I es pensa, ui, a lo millor això és avorridíssim i ens donen una lliçó de filosofia. La gran sorpresa és que aquest espectacle des del primer dia va entusiasmar el públic. Ja et dic, aquí a Barcelona, durant el Grec, va exaurir localitats cada dia en el Romea, i això va fer, i jo sóc molt feliç, per descomptat, que el públic obligués a prolongar la vida de l'espectacle. I en aquest moment et puc dir que Sòcrates arribarà viu fins al mes de juny de l'any que ve.
Uf.
Estem de gira per tot Espanya. Tots els teatres de Catalunya i arreu d'Espanya han demanat i volen l'espectacle perquè, bé, aquests milagres que es produeixen al teatre, el públic li entusiasma, el públic li s'identifica molt amb l'espectacle, potser descobreix un aspecte de la vida d'aquest Sòcrates, pare de la filosofia, que no coneixia, però per sobre de tot, i em sembla que aquest és l'element més important de l'èxit que estem tingut, és que la funció, fixa't, es titula Sòcrates, però té un subtítol que diu Juicio y muerte de un ciudadano.
Sí, sí.
I realment l'espectacle el que fa és explicar la història d'aquest ciutadà de la democràcia, molt més que del pensador i del filòsof, d'un home que va ser víctima d'una democràcia mal entesa, corrupta, etcètera, etcètera. Això és el que a l'espectador li interessa, i això és el que veu avui dia com un exemple d'allò que va passar en la Grècia democràtica de 300 anys abans de Crist i que segueix passant ara en aquest moment. Jo crec que el públic es queda esparverat, admirat i al mateix temps aterroritzat al veure que allò que ja passava 2.500 anys i que va portar a Sòcrates a la mort ens està passant també ara mateix.
Sí,
crec
sí.
que aquest és la base de l'èxit de l'espectacle.
Efectivament, i pràcticament un any estareu en cartell fent bolos i guanyant-se per tot Espanya, no?
L'última referència que m'han donat de teatres que han contractat l'espectacle ja se'n van cap al mes de juny perquè fins llavors totes les setmanes estan plenes de funcions en algun lloc de Catalunya i d'Espanya.
L'obra a Catalunya es fa també en castellà? Perquè l'obra és en castellà, no? L'obra és en castellà.
L'espectacle va néixer com una producció de Focus i del Teatre Romea i del Festival de Mèrida com a peça fonamental de la programació del Festival
de Mèrida que és un dels...
Va néixer ja en castellà i la fem en castellà.
Josep Maria, dic que és l'espai ideal, no?
Home.
Tant el Mèrida com el grec.
Sí,
la passa que vosaltres ho feu en el Romea.
Ho vam fer en el Romea.
Clar, però el grec també és un lloc especial. Perquè jo he vist fragments, allò que es penja a internet, de la teva interpretació a Mèrida, i era impressionant l'espai, no?
Sí, no, l'espai de Mèrida. Jo he tingut la sort de treballar ja moltes vegades a Mèrida. Mm. Em diuen inclús que sóc un actor habitual. Jo crec que a Mèrida he estat 14 o 15 vegades treballant. I he de dir que per un actor és un premi poder trepitjar aquelles pedres
i
poder fer la funció davant de 2.800 persones cada dia, perquè allò s'omple cada dia, perquè hi va gent d'arreu d'Espanya, inclús d'arreu del món.
De l'estranger, sí.
En una de les representacions de Nosaltres de Sòcrates un dia estava jo passejant per la porta del teatre dues hores abans i van arribar dos autocars plens de japonesos que venien directament de Japó, bé, a fer turisme a Espanya,
sí, però
amb molt d'interès per veure una funció en el Teatre Romà de Mèrida.
Sí,
quan treballes en aquestes pedres, davant d'aquelles pedres o a sobre aquelles pedres, és com si et caigués al damunt tota la història del teatre i tota la història de la humanitat. Impressiona molt. Ara, també t'he de dir, sense negar la magnificència i l'experiència única de viure una funció de teatre a Mèrida, que les funcions als actors ens agrada molt més fer-les en teatre tancat.
Vull dir, per teatre... la sonoritat, no? Suposo,
sí,
perquè...
exacte, per un problema. Vull dir, en teatres tan grans com els de Mèrida s'ha de treballar amb microfonia, amb el so amplificat, tot i així tens que llançar molt la veu, tens que treballar molt.
És més cansat, per dir-ho així.
Cridant
és
molt.
Més esgotador, no?
Exacte. És molt més esgotador, però a part d'això, vull dir, es perden molts matisos de la interpretació que es poden donar a mitja veu molt millor que no pas a bocen grit.
Clar,
no?
Perquè modules més el personatge i les seves emocions i els seus sentiments.
I per altra part, les emocions... No hem d'oblidar que una representació de teatre és sempre un intercanvi d'emocions entre els actors que som a dalt de l'escenari i el públic, que és el pati de butaques. I aquest intercanvi d'emocions que ens ha de posar en determinats moments un nus a la gola o la pell de gallina es produeix amb molta més facilitat a les distàncies curtes pròpies d'un teatre tancat que no pas aquestes distàncies monstruoses dels grans estadis o els grans ambients.
Sí,
no?
Sí. I a més tu dius una cosa molt important de trepitjar les pedres d'aquest magnífic teatre clàssic de Mèrida.
Sí.
Però a més que és que tu ho fas descalç.
Sí.
Perquè el Sòcrates va amb una túnica molt típica de l'època grega.
Sí, sí, sí.
I després vas descalç tota l'estona, que dura un parell d'hores, no?
No, la funció dura una hora 40
una hora
minuts,
40.
Més o menys. Però sí, de principi a fi jo vaig descalç i pobrament vestit, perquè aquest és... Encara que no fem una reconstrucció fidel de l'època històrica, però sí hi ha una evocació d'aquell moment, no? I Sòcrates era un personatge que també és el fet de caminar descalç i amb una túnica com la que porto ja una mica estripada, molt diferent de la que vesteixen els altres actors, és una manera de deixar clar que aquest home, i està basat en els fets reals, aquest home, per exemple, es deia el més savi de tot el món, tothom anava a Atenes per escoltar les seves xerrades, intercanviar amb ell opinions i demés, però ell no cobrava mai ni una sola pesseta per res, mentre tota l'altra gent d'Atenes, que sabien molt menys que ell o que no sabien res, es forrava a base de cobrar grans diners per les seves lliçons. Ell no va cobrar mai una pesseta, ell ho feia tot al mig del carrer, s'asseia en una plaça, la gent s'arremolinava al costat seu, i ell xerrava i feia preguntes, que això és el que el va portar a la mort. Sempre preguntava el perquè de les coses, intentant arribar a la veritat més profunda. Ja saps que, ho sabem per experiència, que hi ha molta gent, sobretot la gent del poder, que no vol que preguntem massa, i en qualsevol cas, que no volen que arribem mai al fons de la veritat de tot, no? no? I per això se'l van carregar, en un judici. Bé, és una de les primeres víctimes de la democràcia.
Sí, sí. Es podria dir que Sócrates era, no sé, la representació de l'honestitat portada a terme? És a dir...
Sí, jo crec que una de les coses, també factor d'èxit en aquest moment de Sócrates, és que és un personatge que no puja normalment a l'escenari, sobre el que no es reflexiona massa, i això sorprèn ara la gent descobrir que és un exemple de la integritat i de la honestedat portada fins al final màxim. Fixa't que en ell li van haver, vull dir, els enemics seus, els que no els hi agradava el que feia perquè els posava en evidència amb aquesta manera de viure, el van denunciar en un judici on, en contra de tot el que tots pensaven, van arribar a condemnar-lo a mort. Però tot i així, tot condemnant-lo a mort, els mateixos que votaven per la seva sentència de mort estaven convençuts de que aquesta sentència no els portaria efecte, perquè en aquella Atena de la primera democràcia, el corrompre a jutges, funcionaris de justícia, funcionaris de la seguretat i de més, era una cosa molt habitual. I fins els seus íntims amics tenien ja preparades bosses de diners amb les quals estaven disposats a corrompre en els jutges que l'havien condemnat perquè aixequessin la condemna, o en qualsevol cas per corrompre els funcionaris de justícia que el guardaven a les presons perquè li obrissin les portes i el deixessin marxar. Això es donava per fet que passaria. I tothom es va quedar molt sorprès, els seus íntims amics, que ja havien recollit els diners i tot, quan ell va dir, no, de cap manera, jo no em vull escapar, ni vull corrompre ningú, ni res de res. Si a mi m'han condemnat a mort en base a unes lleis que jo he jurat respectar, en base d'aquestes lleis, jo he de morir, i a més he de donar-me la mort a mi mateix, com diu la sentència.
El tema de la cicuta, que és molt fort, no?, aquesta
exacte,
història.
Exacte.
Una història. Com fas aquesta mort? Perquè morir-se en un escenari de vegades no és fàcil, no?
No, sí, però no, fem una, diguem-ne, que una idealització de la mort. No
ja,
és un espectacle realista, és dir, no reproduïm fet per fet, segon per segon, tot allò que va passar, sinó que Mario Gas ha construït un espectacle molt directe cap al públic, on els 7 actors de la funció estem contínuament dialogant amb el públic, parlant amb el públic. El públic, per això, se sent molt protagonista de la funció, perquè al llarg de més de 45 minuts, que és la reproducció dels moments fonamentals del judici, doncs el públic es converteix en públic del judici, d'aquella assemblea d'Atenes on es celebrava el judici. I això fa que el públic se senti molt, molt directament implicat. Però no, arriba el moment quan la condemna de mort i quan ell està tancat a la presó, que té una escena preciosa amb el seu íntim amic, un personatge, per cert, que interpreta de manera magistral en Carles Canut, doncs quan arriba el moment de que li diuen que va al seu amic a dir-li ja han dit que demà has de prendre la cicuta, en aquell moment la funció agafa, diguem-ne, un caire poètic i quasi de cerimònia religiosa. Mm-hmm. I tot i així que jo, com a Sócrates, em passejo per l'escenari com feia ell, com li vam recomanar a ell que fes un cop presa la cicuta, bé, amb el simple gest de seure's i quedar-se abstret i quedar-se més o menys paralitzat, es produeix ja l'emoció com si fossis testimoni de la mort directa.
Recordem que juntament a Josep Maria Pou està el Carles Canut, com ha comentat el propi Josep Maria, Borja Espinosa, Guillem Motos, Amparo Pamplona, Ramon Puixol i Pep Molina. Aquest grup d'actors que t'acompanyen estaran fins al final de tota aquesta llarga gira que teniu per tota Espanya?
Sí, d'entrada sí.
D'entrada sí. Després sí. Hi ha els temes...
Llavors hi ha algun problema. Quan saps què passa? Quan un espectacle té tan llarga vida i no estava previst...
Clar, hi ha tots... actors que tenen ja compromisos...
Exacte.
Sí, televisió, cinema, el que sigui. Clar.
Exacte.
Escolta'm, podries fer un recordatori, ja que estem a Radio Esteli i això s'escolta per Catalunya i per Andorra,
sí,
més o menys de les ciutats importants que aniràs a Catalunya durant el que queda d'any?
M'agafes en un moment en què la meva memòria és molt flaca, però bueno, sé que ja hem fet, per exemple, amb molt èxit, Girona, Reus, Badalona, i sé que queda per fer dintre de Catalunya, perquè anem, com que l'espectacle és en castellà,
sí,
podem fer directament barrejat Catalunya i la resta d'Espanya.
És clar, no teniu
normalment
que canviar
a les gires el que es fa.
El xip,
a les gires
que
el que es fa és primer la versió catalana per tot Catalunya i llavors s'estudia la versió castellana per la resta d'Espanya. Aquí no és el cas, podem anar d'un cantó a l'altre. Sé que a Catalunya queden llocs com Manresa, Figueres, Granollers, Sant Cugat, Lleida, i me'n descuido molt, segur, sí. Però aquests són els que tinc més clars en el cap de Catalunya.
Josep Maria, però, a Barcelona no torneu, segur?
Bueno, no se sap mai en un espectacle. Ja vàrem tornar, perquè a Barcelona ho vam fer durant el mes de juliol, durant la temporada del Grec, sí. Durant 4 setmanes, que era el que estava previst, però com que l'èxit va ser tan gran, vam tornar ja al mes d'octubre, que no estava previst, i ja vam fer unes altres 4 setmanes al Romea, amb molt d'èxit, també. De moment no està previst de tornar, que no et dic que no, perquè amb el teatre mai se sap què passa en un moment determinat. La funció va marxar amb el teatre ple de públic, vol dir que encara tindria públic si tornés. De tornar, el que és segur és que hauríem de tornar com a molt d'hora, al setembre de l'any que ve. Mm-hmm. Quan largo me lo fiáis.
Bueno, però si és per Sócrates val la pena fiar-lo, no?
Sí, en tot cas,
Josep Maria Pou, felicitats per aquest triomf meravellós fent de Sócrates un Sócrates inolvidable, que jo penso que passarà als annals de la història del teatre al nostre país.
Jo t'he de dir, si em permets, que és un dels personatges que m'està donant més felicitat.
Més felicitat, ho suposo.
Fins ara amb el rei Lear i altres grans personatges m'he fet molt feliç, però aquest m'està donant
més felicitat. Ho suposo, perquè a més, no sé, veient el Josep Maria Pou, veus una mica Sócrates. No sé.
Sí, no potser sé. Perquè jo ja... Mira, és la primera vegada que jo interpreto un personatge en el qual tenim la mateixa edat. Coincideixo amb l'edat real del personatge.
Fixa't. O sigui,
Sócrates va morir amb 70 anys. Jo en
I tu tens en aquests moments 70?
He complert els 70 anys. I això sí, potser, senyor, això m'ajuda. Això m'ajuda a fer una millor interpretació.
Perfecte. Sí, el que sí podem dir que amb el Josep Maria Pou li tornarem a molestar més endavant quan acabi aquesta gira per parlar d'un altre aspecte molt important seu, que és el Teatre Goya. I la seva responsabilitat amb un teatre que està funcionant molt bé, amb una varietat d'espectacles molt important, i m'agradaria molt, més endavant, Josep Maria, donar la teva amabilitat amb nosaltres i personalment amb mi, que parlem del Teatre Goya, perquè val la pena també destacar la magnífica programació que fa el Goya.
Quan vulguis, no hi ha res que m'agradi més en aquest món que parlar de les coses que m'agraden amb la gent que m'agrada.
Moltes gràcies, Josep Maria. Molt d'èxit i una feliç campanya, i que sigui un èxit en tot el món, i que pena que no lo podeu traduir al francès o a l'anglès o a l'italià.
Bueno, no se sap mai. Però podem anar por ahí amb subtítols.
Amb subtítols.
No hi ha problema.
Felicitats, Josep Maria, i moltes gràcies per aquesta entrevista. Adéu-siau.
Gràcies, una abraçada a tothom.
Doncs, estimat Miquel, bona tarda i fins la propera setmana.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com. Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 02 85. 902 020285 o visita'ns a www.viajesloreto.com. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Manquen 12 minuts de programa perquè finalitzi Estem amb tu avui, i abans de res, avui, ara, en aquest moment ens hem d'anar a Viajes Loreto. Allà ens està escoltant Efren, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquesta veu no la reconeixes, no, o què?
Bueno, en directe no.
No, el Gisto Reyes, encantat. Bueno, que és la primera vegada que parlem aquí al micròfon, doncs sempre està bé això de dir hola, què tal, com estàs?
Igualment.
Escolta, avui anem a parlar d'aquestes programacions que teniu de Carnestoltes. En primer lloc, m'agradaria que ens parlessis de Venècia.
Exacte. El carnaval del Carnestoltes que fem de Venècia,
és un clàssic, el fem sempre, el que passa que la peculiaritat que té aquest any també és de 5 dies, també inclou el vol fins a Venècia, però en comptes de dormir en un hotel, dormim en un creuer fluvial, a l'MS Michelangelo, que està atracat en el centre de Venècia. És a dir, que estem dormint tots els dies en un canal en el centre de Venècia.
Meravellós. I a quin preu, això?
Aquest surt per 899 euros.
899 euros, 5 dies a un creuer al centre de Venècia.
Exacte.
No sé com n'han volat encara.
I tot.
Sí, sí, no sé com n'han volat encara aquesta programació. Bé, ens n'anem una miqueta més a prop, ara ens n'anem cap a Cádiz. Què hi ha a Cádiz?
Exacte, el de Cádiz el fem amb AVE, anem fins al Sevilla amb AVE i després allà ens movem amb autocar. Estem dormint a l'hotel Barceló Costa Ballena, que està rota i és un 4 estrelles. I
molt bon hotel, a més.
A banda del que és Cádiz, per visitar tot el que són les xirigotes, les comparses i demés, a més visitem Ronda, visitem Algeciras, agafem un ferri ràpid per visitar Ceuta, i a més també visitem Conil de la Frontera, Béjar de la Frontera, i fem una festa especial de Carnestoltes a l'Hisenda dels Pipes.
Mare meva, que complet que és aquest viatge! Anava a prendre nota, però és que no he tingut ni temps ni res. Cádiz, Carnestoltes, en Viajes Loreto. Anem a una miqueta encara més a prop, anem a Tarragona, a Carnestoltes de Tarragona. Què tenim?
Ah, exacte. El Carnestoltes aquest és Tarragona i Reus. És de 3 dies, surt per 179 euros i és per visitar la Rua de l'Artesania de Tarragona amb els fallicis del rei i la concubina. I després a Reus visitem la Rua Matinal del Carnestoltes de Reus i a més la batalla de confetis que es fa a última hora.
Anem a repetir el preu.
179 euros.
Ho heu sentit bé, aquests preus, que són d'escàndols, i em permets que t'ho digui, són per Viajes Loreto, i si teniu més interès, jo crec que heu de prendre nota del telèfon, és a dir, agafeu el boli, agafeu el paper, apunteu 97 234 60 22. 97 234 60 22. A més, Fren, també teniu oficines, no? Poden anar a veure-us presencialment a Lloret de Mar.
Ah, exactament, al carrer Francesc Cambó, número 41, estem paret en paret amb els Mossos d'Esquadra.
Apa, doncs mira que bé. Anem a repetir el telèfon, 97 234 60 22, 97 234 60 22. Per si voleu fer aquestes festes de Carnestoltes a Venècia, a Cádiz, a Tarragona o Reus. Vinga, Fren, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
I continuem amb la nostra convidada d'avui. Recordeu, Isabel Pantó.
Si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sala y un poquito la arena.
Està sonant la percussió. I un dels músics també és el Lluïset Torrelles. És que el Lluïset ho fa bé i ho sap fer tot. Anem cap a La Torre, la revista La Torre. Josep García, bona tarda. Benvingut, Josep.
Hola, Toni, bona tarda.
Bueno, doncs estem aquí ja. Suposo que tens la teva agenda preparada.
Estem preparant ja el llançament per la setmana vinent del número de Nadal, el número de desembre, que com no podia ser d'una altra manera és el número de les festes, no? De les festes de Nadal, un número on recomanem on i com fer les compres de Nadal i una mica de consells. Sempre hi ha el mateix regal que fem cada any, no? Doncs proposem una sèrie d'idees originals i fresques. Aleshores, això pel que fa a la revista, no? Que l'estem preparant, i el dilluns vinent ja estem al carrer. Ja començarem pel districte de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, i després ja continuarem per l'Eixample.
I la web funciona molt bé, no?
Sí, la veritat és que la web, doncs, bueno, cada mes estem en creixement de lectors, cada mes tenim més gent que ens segueix per internet, i bueno, també és perquè treballem moltíssim els continguts, no? Perquè la gent, doncs, realment trobi articles de qualitat, útils i d'informació de la zona on viuen, no? Aleshores, doncs, aquesta setmana en concret publiquem un article on parla de els reptes pendents que té l'alcaldessa Ada Colau respecte al districte de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, i bueno, algunes actuacions que encara estan pendents de fer, com per exemple, doncs, un pla de mobilitat, encara està pendent la línia 9 de metro, encara hi ha el debat de la Diagonal sí o no. És a dir, una sèrie d'aspectes i que a l'alcaldessa actual doncs, li toca posar una mica d'ordre.
Molt bé, i el Facebook, meravellós, no? Al 100%.
Doncs mira, al Facebook aquesta setmana oferim una de les propostes que plantegem i que, com sempre que ens agrada, de fer activitats i proposar activitats de sortida, no? de lleure, doncs plantegem una visita guiada per la Casa de l'Aigua. La Casa de l'Aigua, que és un espai que està al districte de Sant Andreu, cada primer diumenge de mes, al Museu de Història de Barcelona, organitza una visita per la Casa de l'Aigua, la seva futura seu. De 12 a 1, repeteixo, cada primer diumenge de mes, doncs es pot fer una visita. Molt interessant, com sempre, tot edifici que tingui la seva història i que tingui el seu passat, doncs és una cosa interessant per tenir-ho present dintre de l'agenda de coses per fer al cap de setmana.
Molt bé. Dones el telèfon també pels emprenedors que ens estan escoltant i que la millor promoció la poden trobar a les revistes La Torre.
Doncs mira, si us voleu anunciar la revista La Torre a Barcelona, tant a la de la zona alta, és a dir, els districtes de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, com a la de l'Eixample, el telèfon és el mateix i és el 93 418 1919. Repeteixo, 93 418 1919. Aquí demaneu informació i alguns dels nostres assessors comercials es posaran en contacte amb vosaltres per informar-vos de les diferents possibilitats i per fer una campanya de publicitat efectiva i que realment, doncs, us retorni amb nous clients, més vendes i millora del negoci.
93 418 1919, correcte, no?
93 418 1919, correcte. Ah,
93, aviam. Aviam, anem a repetir-ho perquè m'he equivocat jo, em sembla. Aviam, 93 418 1919. 93 418 1919. Perfecte. Escolta, l'apartat musical, que no t'ho he preguntat cap dia des que estàs, i per mi és un plaer que estiguis amb nosaltres, A l'apartat musical també el tracteu d'alguna manera amb alguna de les revistes La Torre?
Bueno, a la torre hi ha un apartat, que és l'apartat d'activitats, que està l'apartat d'agenda, on dintre de les activitats que es plantegen, doncs hi ha activitats que es fan als districtes, als barris, algunes doncs són de teatre, altres són de cinema, i efectivament també tenim activitats relacionades amb la música.
Doncs per finalitzar la teva presència avui, aquí estem amb tu, sempre estem amb tu i sempre estem amb la torre, tens algun cantant preferit que t'agrada? Perquè el Mario Ramírez em diu, dediquem-li avui una cançó amb el Josep García de la Torre. Tens tu algun cantant?
A veure, això és una mica improvisat, eh? Ara m'agafes una mica en fred, però, bueno, a veure, jo de jove ja, i encara, quan puc, escoltar molt Bruce Springsteen. I bueno, amb aquest aspecte sóc un clàssic i, bueno, amb les primeres cançons que tenia, amb el The River, amb el Bon Torrent i tot això. I bueno, acaba, tinc menys temps, però, bueno, si tinc algun moment, doncs sempre procuro escoltar-lo.
Doncs molt bé. Escolta, la música sempre es diu doncs, que és bona companyia.
I tant.